els migdies de COPE Menorca, començam un nou programa del Mirall de l'Església.
Estem amb tots vostès, en Toni Fullana, na Sònia Febré, en Marc Florit, na Neus Pons i en el control, en Toni Barber.
Un grup de peregrins de Menorca es troba aquest dia a Roma vivint el jubileu de l'esperança. Aquesta esperança és que també ha de preparar els nostres cors per a començar el pròxim dia 5 de març, el temps de Quaresma. En diferents activitats, l'Església de Menorca ens convida a viure plenament aquest temps litúrgic que ens portarà a la Pasqua del Senyor. D'aquesta esperança i d'aquesta alegria de la font parlaran a la Santa Vista d'avui amb en Mateu Seguí, un dels joves participants al Congrés de Vocacions. Començam el programa d'aquesta setmana amb la informació de les activitats que s'han fet aquests dies a la nostra Església Menorquina.
En primer lloc, na Sònia Febré ens aporta els detalls de la trobada d'un grup de joves.
Recentment ha tingut lloc una trobada de joves a la parròquia Sant Rafael, a Ciutadella. Va ser un moment inspirador i transformador, centrat en la valuosa experiència missionera d'Ana Paula Preto, de 19 anys i natural de l'O. Els mesos de setembre i octubre va ser enviada a la República Dominicana, a un internat d'infants i adolescents, situat a una zona de muntanya de difícil accés i amb un nivell d'analfabetisme molt alt. Van començar amb una breu oració cantant el salm «El Senyor és el meu pastor, no em falta res». Tot seguint, en Paula va compartir les seves vivències amb imatges i anècdotes captivant tots els joves, amb la seva energia i passió. Relatant com el seu viatge no només va ser una aventura, sinó una profunda lliçó de vida. En un racó de la sala hi havia una icona de la Mare de Déu, un ciri, espelmes i estampes amb la frase «Aquí seguesc». Es va convidar els joves a que cadascú agafés una espelma i una estampa i van fer una breu reflexió. Després van encendre les espelmes i van resar junts el Pare Nostre.
Tot seguit, en Diego Dubón ens explica com s'ha viscut a Menorca la Diada del Pensament Escolta.
La Diada del Pensament és una jornada que s'aprofita cada any per reflexionar sobre la tasca educativa del moviment Escolta. Aquest any s'ha organitzat una jornada de formació a càrrec de Vicent Arnais. Conegut pel seu treball com a psicòleg dins del món educatiu d'infants i joves, va ajudar els assistents a la xerrada que va oferir es Mercadal a aprofundir en la importància de la relació personal, d'estimació i d'amor entre els caps i els participants d'agrupaments. La formació es va plantejar a partir dels valors de l'amor, la bondat, l'afecte, la cura i la justícia com essencials per a l'educació. El ponent va recordar que des de pràcticament el nostre naixement, ja als 3 mesos, els éssers humans són capaços de transmetre afecte, amor i bondat. En aquest sentit, va destacar que per desenvolupar la capacitat d'estimar i de ser bondadosos, hem de rebre el testimoni d'aquesta manera de viure de persones que ens siguin referents en la vida.
Per acabar, Sebastià Taltavull ens parla de la trobada d'un grup de matrimonis.
Fa uns dies es van trobar a Ferreries alguns matrimonis amb els responsables dels equips de la Mare de Déu per a reflexionar sobre l'espiritualitat conjugal i la forma de posar-la en pràctica. En un ambient de gran cordialitat i germanor, van anar descobrint com es pot viure i fer créixer la fe dins el matrimoni cristià. En aquest sentit, els equips de la Mare de Déu van presentar diferents propostes com la pregària conjugal, la lectura de l'Evangeli, les reunions en equips de matrimonis, la formació i diàleg en parer, que ha de ser sincer i profund, veig la mirada de Déu. Finalment, es va ressaltar la importància de viure en fe en comunitat, un fet que tots els matrimonis van valorar positivament perquè ajuda a reflexionar conjuntament temes d'actualitat que afecten a l'Església i enforteix la fe dins els matrimonis.
Seguim ara amb una reflexió sobre el jubileu de l'esperança, un temps en el qual se'ns convida a la conversió personal i comunitària.
El jubileu de l'esperança no només marca un moment de reflexió espiritual, sinó que també s'alça com una plataforma per enfrontar una de les problemàtiques més urgents del món contemporani, la crisi del deute extern als països més vulnerables. Sota el lema de justícia i esperança, el pontífex ha instat a la comunitat internacional a actuar amb audàcia i solidaritat per alleujar les càrregues econòmiques que sufoquen milions de persones a l'anomenat sud global.
El papa Francesc ha subratllat que l'esperança cristiana no és un concepte abstracte, sinó una força transformadora que és necessari traduir en accions concretes. L'esperança ens impulsa a moure'ns ràpidament, va afirmar durant la seva homilia de la nit de Nadal, convidant els fidels i els líders mundials a convertir-se en agents de canvi. Aquesta crida es centra en la condonació de deutes externs que, segons el pontífex, perpetuen cicles de pobresa i impedeixen el desenvolupament sostenible a moltes nacions.
En el marc del Jubileu 2025 s'ha llançat formalment la campanya mundial del Jubileu del Deute, una iniciativa global que cerca sensibilitzar sobre l'impacte devastador de l'endeutament insostenible i mobilitzar la societat civil per exigir mesures concretes. Inspirada en la tradició bíblica del jubileu, que advoca pel perdó dels deutes i l'alliberament dels oprimits.
La situació és especialment crítica a regions com Amèrica Llatina i el Carib, on els països destinen de mitjana un 35% dels seus ingressos al servei del deute públic. Aquest percentatge limita severament les inversions en àrees clau com educació, salut, infraestructura, perpetuant desigualtats estructurals. La campanya cerca visibilitzar aquestes realitats i pressionar els governs i organismes internacionals perquè adoptin polítiques més justes.
El Jubileu 2025 no només busca disminuir les càrregues econòmiques, sinó també fomentar un canvi cultural que col·loqui la solidaritat i la justícia al centre del debat global. En paraules del papa Francesc, l'esperança no és passiva, és un motor que ens impulsa a actuar.
Saber confiar, poder respirar. En l'apartat musical, aquesta setmana ens acompanya el grup de jove Chema i ens canta La puerta está abierta.
Cuando llegan los miedos, mi cimiento, mi guarida, tu seguridad, me descubre la nueva vida, siempre está. Deja que empiece a pasar, siempre está. ¿Qué haría él en mí? Dejarse llevar, andar por el mundo para iluminar. Él muestra su plan en mí, todo lo hace nuevo para vivir. Cuando llegan los miedos, saber cuándo y dónde podré sanar. Yo te seguiré, porque este camino me llena, siempre está. Deja que empiece a pasar, siempre está. ¿Qué haré él en mí?
A Aquesta setmana entrevistàvem en Mateu Seguí, un dels joves que va participar al Congrés de Vocacions que es va celebrar a Madrid del 7 al 9 de febrer. Bon dia, Mateu, i benvingut.
Bon dia, Sònia, què tal?
Gràcies per estar aquí amb tots nosaltres. Primer, per entrar en context i perquè els oients te coneguin un poc millor, te volíem demanar què significa la fe en la teva vida.
Molt bé. Jo sóc un menorquí de tota la vida. Vaig néixer el 2002 a una família culturalment catòlica, però no massa practicant. I bueno, vaig fer així per inèrcia es bateig i sa comunió i tot, però la veritat que vaig sortir de sa comunió i no massa practicant i quasi ateu, no podré dir. Però després, camins de Déu són inescrutables sempre i res, després del 2020 va ser arran de sa mort del meu avi matern, que ja vaig atracar Déu, Déu m'ha donat gràcies a fer i va ser un progrés lento, a poc, progressiu, i va començar sobretot això, veure el meu avi mort i aquest contacte directe amb sa mort, com que te fa plantejar aquestes preguntes que sempre un té però que no s'acaba d'atrevir a fer o afrontar.
I en aquest sentit, els estudis de filosofia que estàs cursant a Barcelona, podries dir que t'ajuden a reforçar la teva fe?
Sí, molt. Jo, això, el 2020 vaig convertir i justament m'ha coincidit que vaig anar a Barcelona a estudiar. Jo primer vaig començar l'economia, no estava massa decidit, però bueno, després sempre havia tingut aquestes ganes, aquesta intuïció, aquesta vocació filosòfica, i llavors bueno, al final vaig canviar. I sí que és bé que m'ha ajudat moltíssim per veure bueno, aquesta harmonia i no contraposició entre sa fe i sa raó, i t'ajuda a veure si sa fe amb una profunditat major. També m'ha dut a estudiar teologia i sobretot això, veure una harmonia entre el natural i lo sobrenatural i veure com això que deia Sant Ireneu, que sa glòria de Déu es manifesta plenament en un home sant, en un home vivent. I aquesta raonabilitat plenament viscuda du naturalment, o almenys ha estat el meu cas, també a un aprofundiment en sa fe i en sa teologia.
I en la teva vida i en el teu camí personal de fe, qui són els teus referents? Perquè, com bé sabem, tots tenim persones, testimonis, que ens ajuden a descobrir, a reforçar la nostra fe.
Ja que ara he xerrat de filosofia, referents intel·lectuals, sí que en tinc uns quants. Per exemple, m'agrada molt un bisbe americà, Robert Barron. També un altre bisbe, que era noruec, si no recordo malament, és un monjo, Eric Barden. També un ortodox, que es diu Jonathan Pajot. Dominic, Antonin Dalmas, Sertillages, francès. Bueno, entre tots ells, un que destaca i sobresurt, que és Santo Tomàs d'Aquino, que ha estat sempre recomanat per l'Església, també pel Papa Francesc o el Vaticà II, i sí que des del principi m'ha ajudat molt. Això també sí que recorda molt de carinyo Sant Tomàs, la vaig conèixer en ses vies de Santo Tomàs, lo típic, i que això m'ha ajudat molt a veure si existència de Déu com una cosa raonable i m'ha animat a investigar més sobre sa fe. Bueno, com que la fe cristiana, com deia Benet XVI, no és només una cosa teòrica, una afirmació de dogmes, una llista de dogmes, sinó que la fe cristiana és una relació personal, sobretot, amb Jesús. Aquests referents intel·lectuals al final s'encarnen també en referents personals. I en aquest sentit, sí que un molt important és meu avi patern, també és de Mateu Seguí, i que sempre un referent en lo personal, però també en lo catòlic, una persona molt implicada a l'Església, i després, òbviament, els meus pares, els meus cosins, bons sacerdots que m'he trobat, i un llarg, etc.
Molt bé. I ja passant a xerrar més directament del Congrés de Vocacions, què t'ha portat participar en aquesta experiència vocacional?
Pues ha estat una gran alegria poder veure una església viva, una església en sortida, sempre sol dir el Papa Francesc, una església missionera, també veure tantes vocacions, siguin religioses, sacerdotals, joves, enamorades de Déu. Ha estat, en aquest sentit, viure en primera mà l'Església com a cos místic de Jesús i veure ja com es manifesta l'amor de Déu. I després, també en tota la qüestió de les conferències i tot això, m'han agradat molt, m'han sorprendre, un nivell molt alt, una maduresa teològica molt gran. I crec que sobretot és aquest que s'està aconseguint aquest procés de conciliar sa caritat i sa veritat, això que deia amb aquesta encíclica de Benet XVI. I en aquest sentit és una teologia molt, molt arrelada en la tradició, però també explicada d'una manera que sigui entenible per ser molt modern. I en aquest sentit, molt content vaig sortir, sí, sí.
Sí, com dius, ha estat un congrés de vocacions molt enriquidor, amb moments de pregària, d'adoració al Santíssim, de formació, de convivència, també un festival de música... I com has dit molt bé, moments de tallers, de formació. Si ens vols explicar un poc més els tallers als quals vas participar?
Ara mateix, els títols exactes no record, però els més o menys...
Els continguts, sí, sí.
Sí, els continguts. Un de eclesiologia sobre l'Església, que m'agrada molt. Després una dona consagrada que era sobre la missió en el món actual i quins reptes planteja la conjuntura actual, la postmodernitat i tot això. Està molt bé. I després, així, més petits, un de litúrgia, d'en Félix Maria Aracena, si no recordo malament. Després també un de comunicadors digitals, en Abel de Jesús i algun més d'Instagram. També molt bé, molt bé. I després, i s'humilia d'en Arguello final, que també m'agrada molt.
Sí, va ser molt interessant. I com valores la convivència amb el grup de Menorca? Va ser un grup variat, amb dos preveres, un matrimoni, joves, laics...
Sí, sí. No, molt bé, molt bé. Jo, bueno, com que vaig anar a Barcelona i m'haig convertit just el 2020, que ja està a Barcelona, sa vida eclesial a Menorca quasi no l'he fet. I, bueno, era petit, però no me'n recordava massa. Així que no coneixia, excepte en Llorenç i en Jaume, no coneixia ningú més. I va ser una grata sorpresa, una comunitat molt viva, molt, molt amistosa... I molt bé, jo tinc moltes esperances amb Menorca.
Que bé. I ja, bueno, ja per acabar, no? També ara es recomana fer el postcongrés, no? Que l'experiència viscuda es transmeti, es comparteixi amb les comunitats, parròquies, diòcesis...
Sí, sí, sí. Ara, a finals de març, si no recordo malament, ens reunirem tots a Menorca i bueno, veurem quins fruits es poden treure d'aquest congrés. I això és l'important, que no se quedi, que no sigui una idea, que se quedi al cel, sinó que pugui encarnar-se aquí i ara i que dugui fruits per la diòcesi de Menorca.
Així és, i doncs, ens quedem amb aquesta reflexió final. Moltes gràcies, Mateu, per compartir aquesta estona amb nosaltres de reflexió, també el teu testimoni de fe, tan inspirador, i la vostra experiència, la teua experiència en el Congrés de Vocacions.
Perfecte, moltes gràcies.
Oh, Señor, en ti está mi fuerza. És la cançó que ara escoltam del grup Xemà.
Quiero verte conmigo, quiero que seas mi amigo, quiero sentirte en cada amanecer, en esas noches tristes, en esos días grises, en el momento en el que siento la soledad y vuelvo a caer. Levántame, creo que empiezo a ver. Ayúdame, ya te
I ara, tot seguit, després d'aquesta música, passam a explicar-li les activitats per als propers dies aquí a Menorca. Pregària contemplativa.
Aquesta pregària es farà demà cap vespre a les 18 hores a l'Església de Santa Clara, a Ciutadella.
Concert del Cor de Gospel Menorca.
També demà cap vespre a les 20:30 hores a la parròquia de Sant Antoni Maria Claret, a Ciutadella, concert del Cor de Gospel Menorca. L'entrada és gratuïta en taquilla inversa a benefici de la campanya de Mans Unides.
Acte pel 150 aniversari del Col·legi Sant Josep.
Dijous 6 de març a les 20 hores, el Col·legi Sant Josep de Mó, conferència i col·loqui Educades del Cor. Obrim la comunicació entre mares, pares, fills i filles, a càrrec de la terapeuta Belém Gomila.
Cursa prematrimonial a Ciutadella.
Dijous 6 de març a les 20:15 hores, el seminari diocesà comença la primera sessió del cursat prematrimonial. Us podeu apuntar a les parròquies.
Festivitat del Nazaré es celebrarà divendres dia 7 de març a Ciutadella.
A la parròquia de Sant Francesc, a les 18:30 hores, pregària del Via Crucis i a les 19:30 hores, missa.
I a Mó?
També a la parròquia de Sant Francesc, a les 19 hores, meditació del Via Crucis i a les 20 hores, missa.
Via Crucis en torxes a Ciutadella.
Serà el pròxim divendres 7 de març. Començarà a les 20 hores a Cal Bisbe i tot seguit es farà un recorregut per diferents carrers del nucli antic de Ciutadella.
A les acabades del programa d'avui dediquem la secció final a escoltar i meditar l'Evangeli d'aquest proper diumenge que és de Sant Lluc.
En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles aquest proverbi.
Un cec seria capaç de guiar un altre cec? No caurien tots dos dins un clot? No hi ha cap deixeble més instruït que el mestre. Només un cop formats, els deixebles arriben a ser com el seu mestre. Per què, idò, veus l'estella dins l'ull del teu germà i no tems de la biga que tens dins el teu ull? Com li pots dir, germà, deixa'm, que et trauré aquesta estella de l'ull, si tu no veus la biga en el teu? Hipòcrita, treu-te primer la biga del teu ull i llavors hi veuràs per poder treure l'estella de l'ull del teu germà.
No hi ha cap arbre bo que doni fruit dolents, ni cap arbre dolent que doni fruits bons. Cada arbre es coneix pels seus fruits. Ningú cull figues dels cars, ni rems de les verdisses. L'home bo del tresor de bondat que guarda en el cor en treu fora la bondat, però l'home dolent del seu tresor de maldat en treu el mal, perquè la seva boca parla d'allò que es desborda del seu cor.
La paraula humana és ambigua. Tant pot velar com revelar, escampar la mentida com dir la veritat. Jesús crida a la profunditat i a la sinceritat del cor. Cada arbre es coneix pels seus fruits. Jesús vol que cada home s'enfronti amb la seva pròpia renovació i d'aquí en vindrà el poder ajudar els altres. És més fàcil veure els defectes dels altres que donar-se dels propis. És fonamental, abans d'ajudar els altres, fer primer, amb honestitat i humilitat, un exercici d'autocrítica per adonar-nos dels propis errors, prejudicis, pecats. Només pot corregir els altres aquell qui s'ha deixat convertir per la paraula de Déu. Es tracta, per tant, que siguem més sincers i que facem autocrítica de les nostres paraules i els nostres actes.
I després d'aquesta reflexió de l'Evangeli, us deim adéu.
Que tots nosaltres ens esforcem a construir fraternitat i sembrar esperança en el nostre entorn.
I recordeu que també ens podeu escoltar els diumenges a Església Notícia a les 9:45 aquí a COPE Menorca.
Moltes gràcies per acompanyar-nos. Us desitgem que tingueu un bon cap de setmana. Adéu.